Comptem ara mateix aquí a l'estudi de Ràdio Illa amb en Rafa González, que és el conseller de Mobilitat i Territori. Tenim un munt de coses que xerrar amb ell per començar doncs, la clausura de la campanya Formenteres Cuida Cada Racó o altres assumptes, com per exemple el nou límit de velocitat que ha imposat la DGT, la Direcció General de Trànsit, a tota Espanya i que un poc doncs, trobava ressonància a el que s'havia preparat ja des de Formentera amb el Pla de Mobilitat Sostenible. Benvingut a Ràdio Illa, Rafa González.
Molt bon dia.
Començant pel tema del Formenteres Cuida a Cada Racó. Més d'un milió d'euros inversions en diverses intervencions, són desenes d'intervencions. Recordem un poc en què consistia aquesta campanya, agilització i a més també descomptes importants en taxes i impostos.
Així és, l'objectiu era que amb una situació de pandèmia que estàvem patint, poder reactivar l'economia local en el nivell de la construcció i, per altra banda, també fer una millora en el nostre entorn, tant nuclis urbans com zones rústiques, de cara a la temporada turística que esperem que s'iniciï pronta. Llavors, subjectiu perquè això tingués un impuls, primer de tot era el fet de millorar els temps de resposta per aconseguir les autoritzacions per fer aquestes obres, amb la qual cosa es va aprovar una normativa que elimina, en el cas d'obres petites, d'envelliment, de reforma, eliminen les llicències, amb la qual cosa la persona no ha de demanar la sol·licitud i esperar a que el Consell contesti, sinó que ara es fa per comunicació prèvia, que es tracta de dues declaracions responsables, una del promotor i l'altra del constructor. D'aquesta forma aconseguim que en el cas de les obres petites que he dit, de reforma, millora, envelliment, es comuniquen als consells el dia següent es poden començar. Estan parlant de casos com pintar un edifici o canviar una porta, una finestra o canviar unes taules. I, per una altra banda, les obres que siguin de reforma més importants, sempre que no hi hagi ampliacions, sempre que no estiguin afectades per patrimoni i que necessiten un projecte, es presenta aquest projecte en el Consell i en els 10 dies es poden començar. Això són uns dels canvis que hem realitzat durant aquest any i que perduraran, tot i que hagi acabat ja la campanya Formentera Cuida Cada Racó, durant aquest estiu i passi l'any que ve seguirem tenint aquestes avantatges en quant a agilització. I l'altra part era passar part de bonificacions. Vam decidir bonificar taxes i impostos, vam bonificar les taxes en el 100%, tant la de tramitació d'aquestes autoritzacions de fer obres com també l'ocupació de via pública, i per una altra banda vam bonificar en el 95% l'impost de construccions per a aquestes obres, que era el màxim que ens permetia la llei, i d'aquesta forma, quant a impostos, amb les obres que s'han fet, que ara comentarem el número i l'import que s'ha invertit, de 44.000 euros que tenien que haver abonat els propietaris o els empresaris que volguessin fer aquestes obres, s'han estalviat 42.000, perquè dels 44.000 euros només s'han pagat 1.800.
Pel que fa a les obres, home, diem que no havien estat poques, desenes, de fet, concretament 137 obres.
És un bon número, fem una valoració molt positiva, són 137 obres que s'han acollit en aquesta agilització i en aquestes bonificacions, i si sumam els imports d'inversió d'aquestes 137 obres, estan parlant que s'han invertit a Formentera aquest hivern 1.040.000 euros. La veritat és que el número és important. A més, per la tipologia d'aquestes obres, les han fet empreses locals de Formentera i estem contents d'haver pogut ajudar, en aquest cas, amb aquesta situació que estàvem patint, a que es minvin les conseqüències d'aquesta pandèmia.
Bé, deixem estar el tema de la campanya Formentera es cuida a cada racó. Hi ha alguns dels elements d'aquesta campanya, com vostè assenyala, doncs perduraran en el temps, aquest any i el vinent. Es faran més campanyes d'aquest estil o ja veurem?
A veure, aquesta campanya estava pensada en quant a bonificacions per la situació per la qual estan passant. Si hi hagués una bona temporada turística, doncs potser no tindria raó de ser, però si la cosa no fos el bé que fes falta, doncs se tornarà a estudiar. Això anirem any per any i cas per cas. I el que sí és que l'agilització, això aquí és perpetu, ja es queda, i consideram que també alliberant d'aquesta feina amb les obres més petites a l'àrea de territori, podrem millorar els temps de resposta amb les que sí que necessiten llicència, perquè ens podrem dedicar a aquestes altres llicències.
Bé, doncs això, partit a partit. L'altre capítol, diguem-ne, de la seva responsabilitat, mobilitat, aquí sí que tenim un munt de temes a parlar. Primer de tot, el límit de velocitat, que ara s'ha rebaixat a tota Espanya, a veure si ens pot explicar com s'ha fet aquesta modificació, quins canvis hi ha ara a Formentera.
Bé, parlant exclusivament de Formentera, estan parlant que els carrers interiors dels pobles que tinguin una pavimentació en un únic nivell, és a dir, que la part per on passen els cotxes, com per la part on passen les persones, estiguin al mateix nivell i que no hi hagi un bordillo amb diferència d'altura, En aquest cas, els carrers queden a 20 km/h. Per posar exemples, sí que tothom ho entengui, el carrer Guillem de Montgrí, on per exemple està el bar Patiño, sí, que es van fer les obres farà ara 3 hiverns, aquest queda a 20 km/h. Les obres que s'estan fent aquest hivern, els Pujols, el tram de l'Avinguda Miramar i el tram del carrer Punta Prima, que s'estan executant, també quedaran a 20 km/h. La reforma que s'ha fet en el port de la Sabina aquests hiverns passats, la part del passeig marítim, estan parlant de Bellavista, Bahia, també la zona de Sart i els pescadors, també quedarà a 20 km/h, perquè no hi ha diferència de nivell. I com a últim exemple, tot i que n'hi ha algun més passilla, podríem també parlar del carrer Àngela Ferrer i la Mola, que també en el mateix nivell van els cotxes i les persones i també quedarà a 20 km/h.
Però en canvi també hi ha altres vies que tenen la calçada i la vorera al mateix nivell que es podrà anar a 30, no?
Sí, tenim altres tipologies de vies. Abans d'entrar amb aquestes, també parlaria de la resta de vies d'interiors o carrers interiors dels pobles, que tots quedaran a 30 km/h.
Per exemple, Pla del Rei.
Pla del Rei a Sant Francesc quedarà a 30 km/h, és un bon exemple. El carrer Espalmador, on hi ha l'Hotel Levante, per exemple, quan gires la volta i vas cap al Levante. Sí. Aquesta també queda a 30 km/h. I la gran majoria de vies quedaran així. Després tenim els casos de les travesies. Les travesies és quan la carretera passa per dins del poble. I tenim els exemples de l'Avinguda Mediterrània a la Sabina, que en aquest cas quedarà a 30 km/h, i també la carretera en el parc de la resta de les poblacions també serà així. Quan la carretera passa per Sant Francesc, per davant Espimport, perquè ens entenguem, també queda a 30 km/h. L'Avinguda Joan Castelló i Guasc, que es va reformar fa 2 o 3 hiverns, també queda a 30 km/h, ja ho teníem així, amb l'última reforma que havíem fet. I si seguim cap a Escaló i la Mola, doncs també aquestes travessies quedaran a 30 km/h. En el cas de la Mola també ho van fer fa un any, abans de la temporada turística, van fer el canvi a 30 km/h. Les rodones també queden totes a 30 km/h, ja que totes les rodones de Formentera estan dins nucli urbà. I per acabar, les circunvalacions, que ja queden fora dels nuclis urbans, quedaran a 50 km/h. Estan parlant de la de Sant Francesc, Sant Ferran i la dels Pujols.
Jo crec que tampoc és tan difícil d'entendre, però en tot cas, com es controlarà això? O sigui, l'apartat dramàtic d'això, vull dir, com es mirarà? Hi haurà radars? Com es farà?
La policia local disposa d'un radar que s'està utilitzant els últims anys, crec que ja fa uns 2 anys que disposen d'ell, aproximadament, i actualitzaran el límit de velocitat. Si abans una via estava limitada a 40 km/h i ara s'ha baixat a 30, doncs baixarà la policia local aquest radar. Una altra cosa és que també es pot actuar per reduir la velocitat actuant en els carrers. I com hem comentat al principi, el Consell de Formentera ara s'ha adaptat tots els carrers de Formentera a les noves normatives, però en els últims anys ja ho portàvem fent així. Era una mesura que ja teníem recollida en el pla de mobilitat que es va aprovar a finals del 2018, de reduir els límits de velocitat a les poblacions, i en totes les últimes reformes que s'han anat executant en Formentera ja havien baixat en aquests 30 o 20 km/h, segons el cas. Les actuacions el que ajuden és que per la percepció del carrer per escabars la velocitat baixi. I vull recordar el fet de l'Avinguda Joan Castelló a Sant Ferran, però també la gent segur que ho notarà amb la reforma que s'ha fet ara a Pujols. Quan fas entorns més amables per les persones i que també les persones poden creuar per qualsevol punt, aconseguim aquesta reducció de velocitat.
En el cas de que s'haguessin de posar multes, la policia local a dins dels pobles és la competent, no?
Efectivament, així és.
I comptau amb radars i dispositius diversos?
Així, en disposam com a mínim d'un i s'utilitza aquest radar.
Bé, ens pregunta un oient, per què la carretera d'Escap, de Sant Francesc fins al Bar Escap o al Super Escap, és a 50 i no a 70 al límit?
Així va quedar definida quan es va reformar aquesta carretera l'any 2015, si no estic equivocat. Per la tipologia de carretera, doncs es va definir el projectista o l'enginyer aquest límit de velocitat.
En aquest cas, això és cosa del Consell o de l'Estat? O...
Totes les carreteres de Formentera i tots els carrers són competència del Consell de Formentera.
Diria que està delegada de fa anys, no?
Sí, així és.
Bé, altres assumptes. El transport públic, la L1 i la L2, que fins ara doncs, funcionaven tots els dies laborables i també dissabte al matí, però ara també dissabte tarda i diumenge tot el dia, a més el bus Fira. Bé, s'amplia doncs, per temporada turística el servei irregular de bus a l'espera de que canviï la contracta i puguem fer un desplegament com cal.
Així és. Com hem estat en estat d'alarma, durant tot el període que ha estat en vigor l'estat d'alarma, han tingut el horari d'hivern. que t'hauria d'haver canviat normalment en el mes d'abril, però aquest any l'han continuat per la situació en què estàvem. Una vegada ja superada aquesta situació, doncs ara començarem a pujar de forma constant i a poc, de setmana a setmana, els serveis. La primera decisió que hem pres per aquesta setmana, a partir del dissabte, és que el servei passarà a ser diari. Abans prestàvem servei els dies laborables de dilluns a divendres i també els dissabtes als matins. Ara també començam a prestar servei dissabtes de tarda, diumenges i els festius. I com aquest diumenge, dia 16, comença la Fira de la Mola, doncs també iniciem el servei del bus Fira que connecta les Roquetes Pujols cap al Pilar.
Barat no és el servei de bus ara mateix a Formentera, i tot això segurament serà deficitari. Hi ha alguna possibilitat de, no sé, targetes de bus amb 10 bitllets per anar tirant, sí, que surti més bé?
Sí que existeixen, són bitllets de 20 viatges, i també tenim un bono jove de 25 viatges i a disposició. Això s'han de demanar, tant en els conductors podrien arribar a demanar com també a les oficines de l'empresa concessionària.
Molt bé. Bé, altres coses. El port, anem al port de la Sabina, diversos temes, començant per la part terrestre. Veiem que hi ha un nou carril bici, com ja s'havia anunciat.
Així és. Un dels principals objectius amb la reforma d'esport era fer-ho més amable per a les persones i també disposar d'un carril bici per a les bicicletes. Ara ja disposam, perquè ja s'estan acabant aquestes obres, d'un carril bici que connecta l'estació marítima amb el camí de Seguia i cap a Espart Natural i les platges d'Illetes. Era un punt molt important, perquè si el que volem és que no només els residents, sinó també els nostres visitants es sumin a usar la bicicleta, ho hem de tenir el més còmode i fàcil possible. I ara serà fàcil que una persona que vengui a Formentera i arribi a l'esport de la Sabina i decideixi llogar algun vehicle, doncs pugui decidir la bicicleta i que la mateixa persona que li llogui la bicicleta li pugui dir que allí disposa d'un carril bici, que si el segueix arribarà pel carril bici, després per un camí, de forma directa en l'esport natural i a la platja d'Illetes, que és la que més demanda té. És molt important crear la infraestructura perquè a continuació vingui la demanda. I la veritat és que els últims caps de setmana i les últimes setmanes ja es veuen moltes bicicletes per aquest carril bici, fins i tot ha sortit en els mitjans de comunicació, i és un bon inici perquè aquest estiu, esperem que mesos forts de juliol, agost, setembre, es vegi una altra circulació de bicicletes per aquí.
A més, hem d'afegir una iniciativa que vam presentar fa mesos ja, allò del metro minut.
Efectivament, ho volem complementar amb això. Ara mateix estem preparant el disseny d'un plano que ens indiqui les distàncies que hi ha entre les poblacions pròximes a la platja d'Illetes, com poden ser la Sabina, Sant Francesc, Sant Ferran, els Pujols, i els temps de desplaçament que hi ha fins a la platja d'Illetes, que és la principal demanda que hi ha.
En
bicicleta. Hem de ser conscients que amb la situació prèvia a la pandèmia, amb un estiu bo, podien venir a Formentera unes 4.000 persones a passar un dia. 4.000 persones són moltes, perquè a Formentera un dia fort de temporada turística hi ha 40.000, o sigui que Formentera sumeix un 10% més de població durant el dia. Arriben tots a les 10 i se'n van a les 7 de la tarda. I d'aquestes 4.000 persones, el 60% el que feien era anar a Illetes. Anar i tornar. Clar, si tota aquesta gent el que decideix és llogar una moto, llogar un cotxe, doncs al final el que tenim és en busos, centrada i jetes, en el control que tenim. Si això ho podem canviar per bicicletes, tenint en compte que el camí de seguir és més directe que la carretera i que els temps no és tan diferent, perquè les bicicletes no han de fer cua en el punt de control, doncs pot ser una mesura molt bona per Formentera, perquè tot i que la gent segueixi venguent i disfrutant de la nostra illa, la illa no vegi repercussions en quant a saturació a les carreteres.
Aparcar amb la bici per un moment, ara la tornarem a agafar, però agafem la barca. I volíem saber, conseller, què n'opina de l'arribada d'aquesta nova companyia. Encara no està confirmada per l'autoritat portuària, però bé, no ens cap dubte de que des de l'APP, de fet ja ens ho han dit, posaran totes les facilitats per a aquesta companyia amb capital germànic, que FRS pugui desembarcar també la línia Pitiusa, de moment amb una sola embarcació, el Sant Juan, 51 metres d'eslora, estaria a mig camí entre un ferri normal, un ràpid com l'Ecolux, i el Posidònia. O sigui, el ferri normal són uns 30 metres i el Posidònia són 70. Doncs a mig camí, un vaixell que té capacitat per portar cotxes, que no sé si és gaire bona notícia. Com ho veu tot això?
Bé, de principi no és una bona notícia. No és una bona notícia perquè nosaltres estem portant polítiques en una altra direcció. Nosaltres estem intentant limitar el nombre de freqüències que hi hagi entre els ports de la Sabina i Vila perquè ens sobren. perquè prestant un bon servei o el mateix servei, en quant a qualitat, es podria fer amb menys embarcacions, perquè surten, han arribat a sortir 4 a la vegada, i això suposaria reduir les conseqüències i l'impacte que pot haver en el parc natural i també la zona d'esport de la Savina. I, per altra banda, perquè el Consell de Formentera i Formentera estem apostant per regular l'entrada de vehicles, i el fet de que hi hagi la possibilitat de venir més vehicles no ens beneficia. Però sí que hem de posar damunt de la taula una sèrie de coses, perquè de la situació que vam viure fins a l'any 2018, jo crec que no tornarem en aquella situació. I me vull explicar. Arrel de l'acord que vam tenir ara fa un any, aproximadament, amb el govern balear, amb l'autoritat portuària i el Consell de Formentera, que es va fer en roda de premsa, sí, es va establir com a objectiu arribar a la sostenibilitat en quant a el nombre de freqüències. És a dir, un bon servei per a residents i els visitants de Formentera, però amb les mínimes conseqüències cap al nostre entorn. Llavors, l'òptim és que on fins fa 2 anys hi arribaven a haver 4 embarcacions fent el mateix trajecte amb el mateix termini i anant a una capacitat inferior en el 30%, això ja no tornarà a passar. Com a màxim en tindrem 2, perquè es va definir amb aquest acord que per seguretat al Port de la Savina només es poden fer 2 maniobres simultànies.
L'altre dia llegíem en premsa, em sap que era el periódico d'Eivissa, que deien que faltava una normativa, diguem-ne, que traslladàs aquest acord i el fes obligatori.
Cert, i me vull explicar. Abans hi podia haver 4 barques que sortissin de Formentera i a continuació entressin 4 barques a Formentera. Això s'ha produït i ha sortit en els mitjans de comunicació i tothom ho coneix. Però arrel de l'acord de l'any passat es va definir que per esport de la Savina es poden fer 2 maniobres simultànies. Si es poden fer 2 maniobres simultànies, no poden tornar a sortir 4 barques a la vegada. Llavors, no estem en el punt òptim encara, que el punt òptim seria que n'hi hagués una, perquè amb una és suficient per la demanda que hi ha, però sí que hem millorat moltíssim. I això hem de tenir en compte, i des del Consell de Formentera treballarem perquè aquest acord, i especialment la seguretat, no vaig a cap administració, sigui quina sigui, govern balear, per la competència que té entre comunicació de dos illes, autoritat portuària en esports, que es vulgui saltar normatives per seguretat, perquè a l'hora que passi alguna cosa, les conseqüències podrien ser molt grosses. Llavors, hem donat una passa important i ara hem de buscar aquest marc legal perquè de les 2 que hi pot haver ara, passem a tenir-ne una, que seria l'òptim.
I, d'altra banda, aquesta reducció del 30%, entenem que també s'haurà de recollir en aquesta normativa o...?
Efectivament. O sigui, el fet de que abans poguessin sortir 4 barques a la vegada i ara siguin 2, reduirà, però per arribar al número òptim, que sigui que surti una i que hi hagi un número total de freqüències, que ara no te sabria dir el número, però per això es pot estudiar i calcular, sí, fàcilment, doncs necessitarem el marc legal perquè això sigui així i poder superar conseqüències que pugui haver, com que després la Comissió Nacional de la Competència pugui dir alguna cosa que estigui suficientment fonamentat perquè no caigui en el futur. S'aprovi i continuï en vigor.
Qui ha de fer aquest marc legal?
El marc legal, en el nostre entendre, ha de ser el govern balear qui el defineixi.
Doncs escolti'm, ho dic perquè, clar, tenim pendent el decret de transport marítim des de fa 11 anys.
Efectivament, el tenim pendent. El tenim pendent i no serà perquè Formentera no ha demanat de forma clara què és el que vol Silla. Però hem de seguir lluitant i és un tema que li hem de donar solució.
Bé, o sigui, entenem per tant, doncs, que aquesta reducció del 30%, doncs, de moment és una declaració d'intencions, podríem dir, però no podem certificar que s'hagi fet realitat, no?
Una part sí, és el que he estat intentant explicar. S'has fet de dir, tenim un objectiu final en el qual encara no hem arribat, però hem donat una passa intermitja i me quedo amb aquesta part, perquè de passar de 4 a 2 és molt important. I he de recordar que l'any passat l'estiu es va complir, i aquest hivern també. I tot i que l'estiu passat no fos una temporada turística, va ser acceptable, però no va ser comparable a les anteriors, aleshores punta sí que hauria hagut interès que les navilieres naveguessin a la vegada i no es va produir. Llavors això ens ha de donar garanties i també hem d'estar vigilants que això no es torni a produir aquest estiu.
Això en principi és la bona voluntat de les navilieres.
Si per temes de seguretat poden fer 2 maniobres en el port de la Savina, allí hi ha una certa normativa. Exacte. Que s'ha de complir. Bé. Normativa de seguretat. Una altra cosa és que amb una normativa ecològica, sostenible, puguem arribar a una. I aquesta és la que falta. Passar de 2 a 1.
Bé, recordant, per exemple, el panorama que teníem l'any 2018, 192 trajectes diaris, déu-n'hi-do, 192, 96 d'anada i 96 de tornada. De fet, si haguéssim posat tots aquests trajectes un davant de l'altre, amb una sola jornada s'hagués completat la ruta de tot el Mediterrani, des de Gibraltar fins al Líban, amb una estimació més o menys aproximada de combustible de gairebé 60.000 litres diaris en aquell 2018.
I l'ocupació devia estar en el 30% de capacitat, o sigui que els barcos no anaven plens.
Així mateix també es va registrar això que vostè apuntava, no? La duplicitat a l'hora de sortir diversos vaixells al mateix temps. Per exemple, el 2017, agost de 2017, en dues ocasions durant el dia partien quatre vaixells, quatre al mateix temps, el que representava un 5,3% dels casos. En canvi, l'any següent, el 2018, les sortides diàries amb quatre vaixells simultanis van representar el 13% de les sortides.
Sí. I un altre punt també posat damunt de la taula, i és un dels temes que hem posat en coneixement, o hem recordat, millor dit, perquè les administracions competents han de ser coneixedores. Si entrés una nova companyia a la línia Eivissa i Formentera, d'estar obligada a donar servei tot l'any. No val venir només a l'estiu i després marxar. I això diu la llei de transport marítim de les Illes Balears, en el cas de la línia Formentera i Eivissa.
Important dada, aquesta.
Sí, i d'alguna forma, amb una declaració responsable o amb alguna fiança d'algun mode, aquesta possible nova empresa hauria de justificar que prestaria servei tot l'any.
Bé, altres coses. Fem una barreja entre el transport terrestre i el marítim, amb el Formentera.eco, no? Aquest sistema de regulació d'entrada de vehicles. Com van les reserves, conseller?
Doncs la veritat és que amb la finalització de l'estat d'alarma s'han animat moltíssim, i si teníem una mitjana abans, mentre l'estat d'alarma estava declarat fins al dia 9 de maig, eren unes 25 prereserves diàries i ara han passat a 55. Llavors s'ha duplicat i un poc més.
55 prereserves diàries.
Diàries. O sigui que hi ha ganes de venir a Formentera i la gent està reservant per poder venir.
Alguna tendència? No sé si per tipus de vehicle, mercat emissor, tot això?
Nacional.
Molt nacional,
per la situació, molt de mercat nacional, sí.
Clar. A més, tinc entès que durant aquesta setmana s'hauran ja de formalitzar les reserves, no?
Efectivament. Estem treballant perquè segurament la primera setmana de juny es tinguin que formalitzar aquestes prereserves i que la gent que ho faci a partir de juny ja faci la reserva directament quan ara són les prereserves el que s'està fent, i també estem analitzant l'última documentació per poder prendre la decisió de si aquest estiu cobrarem la taxa o no. Jo crec que pronta podrem saber-ho, perquè vam dir que tenia que ser el mes de maig, i una vegada que ja hem superat l'estat d'alarma i que ja veiem com va la situació, doncs prendrem la decisió aviat.
Conseller, corregeixi'm, l'any passat, bueno, fa dos anys era un euro moto i dos euros i mig cotxe?
El primer any, que va ser el 2019, el primer any que vam regular l'entrada de vehicles, un euro cotxe al dia i 50 cèntims moto al dia. La normativa que tenim ara mateix aprovada i que es va decidir el 2020 abans de declarar-se la pandèmia era un euro cotxe al dia, amb la diferència de que el pagament mínim eren 5 euros. Això significa que la persona que ve un dia pagaria 5 euros, els que ve 5 dies també paga 5 euros, i a partir de 6 euros, un euro més per cada dia extra. En el cas de les motos, 50 cèntims amb el pagament mínim de 2,5 euros.
Ara, per cert, hi ha algun dia que ja estigui estigui a complet el cupo de vehicles?
A dia d'avui encara hi ha molt de marge.
Hi ha algun moment de la temporada, entre juliol i agost, que es noti més animació?
Sempre és agost.
L'agost, eh?
Sí.
No hi ha sorpreses amb això.
No, amb això no.
Va, tornem a agafar la bici. L'altre dia vam xerrar amb en Roger Casas, ornitòleg, que se'n va anar a fer un passeig amb una excursió la setmana passada per la zona dels estanys Saliners i l'estany Pudent, no? I li vam preguntar què li pareixia aquesta mesura que es va anunciar des de l'àrea de mobilitat també, de tallar el camí d'Esbrolls, el camí de l'estany Pudent, no? I que només s'hi puguin passar les persones que realment han d'accedir per aquell camí per anar a casa seva, però diguem-ne que la gent que passa per allà amb cotxe o moto, tenint alternatives, doncs que no ho fes. Com està això de tallar el trànsit en aquest camí que pertany al Parc Natural?
Doncs està en prop de fer una realitat, perquè quan vam presentar la regulació d'entrada de vehicles de cara a aquest estiu, no només van presentar la regulació, sinó que van presentar una sèrie d'alternatives de millora de la mobilitat sostenible. I una d'aquestes alternatives era aquesta d'aquí. N'hem parlat de dos en aquesta entrevista, que seria mantenir un servei de transport públic adequat a la situació actual i que finalitzar aquest carril bici per esport de la Sabina. Aquestes són dos fites que ja hem aconseguit i hem de treballar amb la resta de punts per assolir-ho. Llavors, data màxima perquè això estigui fet, el 24 de juny, i espero que pugui ser abans, dins el mes de juny, que pugui quedar executat.
Doncs bé, doncs, termini màxim, Sant Joan, ens ho apuntem, conseller. Els Brolls, doncs, hi ha un espai amable, no només pels vianants i pels ciclistes, sinó també pels pardals, que segur que ho agraeixen.
Estava segur que prendries nota.
Altres coses, conseller. Un altre tema que també ens queda pendent, que va anunciar fa mesos, les ajudes a l'adquisició de bicicletes convencionals i elèctriques. Com està l'assumpte? També va dir que seria just abans d'estiu.
Sí, estem també en aquest punt. Tenim ja un esborrany de bases per poder treure-les. Llavors, ara és analitzar que tot està correcte segons els objectius que teníem i llançar-les. També ens moríem en uns terminis més o menys similars.
Bé, sabem algun detall més d'aquestes ajudes? Eren 15.000 euros la partida en total. Vostè va anunciar que es volia prioritzar els negocis de l'illa. Això es podrà ser realitat?
Sí, aquest és el punt que volem acabar de tancar, perquè aquestes bicicletes es comprin a Formentera i d'aquesta forma s'ajudin al negoci local i després també, davant una possible avaria, tinguis una persona que te pugui reparar la bicicleta. També que això genera una roda i que potser pugui animar-se aquest sector i fins i tot poder augmentar les ventes de cara en el futur. El que volem des del Consell és ajudar i que després pugui funcionar sol.
Ja ho vam comentar fa setmanes amb un especial que vam fer sobre la bici Radio Illa, que les vendes de la bicicleta han pujat i molt l'últim any a Formentera i, de fet, a tota Espanya.
Sí, és una conseqüència positiva de la pandèmia, en aquest sentit. La majoria són negatives, aquesta podríem treure com una opció positiva, i tant a Formentera i també molt dins les ciutats, per el fet de la distància que te permet i que arribes, la veritat, que en un temps raonable, doncs la gent s'ha decidit per utilitzar-la. Lo difícil d'aquest cas és fer el canvi. Una vegada que el fas, ja ho interioritzes i no ho veus una cosa estranya ni incòmoda. Però per això, des de les administracions, el que hem d'ajudar és que aquest canvi es pugui produir. Que la gent que a dia d'avui no ho pensa, algun dia pensi, vaig a provar la bicicleta a veure què. Després ja va tot sol.
Va rodat, mai més
ben
dit.
Sí, va rodat.
Per cert, les ajudes, sabem a quan poden ascendir per persona i bicicleta?
Serà una part dels costs de la bicicleta i serà per compra de bicicletes noves, tant siguin convencionals com elèctriques. Per això s'ha fet de dir volem que sigui un complement a que una persona que li dona voltes, doncs, arrel d'aquesta ajuda se decideixi comprar-la.
Bé, però una part...
Això ho deixarem per quan tinguem les bases, millor.
Bé, i escolti'm, ja que ens estem movent en bici, anem al far d'Escap, on els últims anys s'ha posat aquella barrera quan falten uns 1,7 quilòmetres per arribar al far. Quan es posarà enguany?
Doncs segurament serà, i també pront anunciarem, perquè aquestes pròximes setmanes anirem anunciant aquestes mesures, el 31 de maig, que acaben dilluns, serà la regulació d'Escap i també la d'Illetes, segurament.
L'altra pregunta era la d'Illetes, no? El punt de control d'Illetes.
Doncs 31 de maig, l'últim dia del mes, que acaben dilluns.
Recordem que en el cas del far Escap, el que s'ha de fer és posar una barrera perquè hi puguin passar només ciclistes o vianants o persones amb problemes de mobilitat que puguin demostrar i que llavors sí que poden anar amb cotxe.
Exacte. I també destacar el fet que de les dades que teníem abans de la regulació i les actuals, el nombre de persones que visiten aquest indret és el mateix, o sigui, no ha canviat. El fet de que s'hagi de gaudir d'una altra forma aquest passeig fins a Nesfar no ha minvat el nombre d'usuaris i la satisfacció ha augmentat. Llavors, la conclusió és positiva.
Home, tothom ho pot constatar anant allà al far. Em sorprèn que hi hagi mateix número de gent perquè la sensació que dona és el contrari.
Clar, perquè els cotxes ocupen molt més que les persones. Sí, sí. Aquest era el problema. I també una cosa molt important és la gent que venia a Formentera volia veure el far, que es veu la pel·lícula Lucía del Sexo, que es veuen els anuncis que es fan... Sí. I quan arribava allí es trobava cotxes, no es podia fer aquella foto. Ara sí que se la pot fer, encara que sigui maig o sigui agost. Aquella foto se la pot fer. Hi haurà un poc més de gent o menys, però la foto es pot fer i abans era impossible.
Escolta, fa un moment em comentava doncs, que l'important és fer el canvi, no?, amb aquesta modalitat de mobilitat. Vostè l'ha fet i fa poques setmanes, fa molts anys que estudia la mobilitat i a la universitat i també empleant-ho aquí a Formentera, però fa poques setmanes que s'ha decidit agafar la bici. Què tal?
Pues des del mes de febrer i la veritat és que ara ja és mitjà de transport que utilitzo per anar i tornar a la feina habitualment. Pot haver alguna excepció per algun dia que tinguis alguna reunió o canal de Sabina o això, però jo diria que de 4 de cada 5 dies de la setmana treballar en bicicleta i la veritat és que ara ja no tornaré endarrere. Ja he pres aquesta decisió i així ho faré perquè me desplaça en un temps raonable i la veritat és que també te canvia un poc. Te desplaces de casa teva a la feina i et despeges, i és hora de tornar, que també pots portar un escap un poc ple de coses, arribes amb un altre aire a casa, i així és de casa, t'han de gaudir a tu com a persona, no com a la persona que estava treballant i que venia amb algun problema al cap.
És perillós anar amb bici? Ha tingut algun episodi?
Jo, quan vaig per una ruta verda i després per carrils bicicleta i per dins el poble, jo no he tingut cap episodi amb aquests mesos que porto portant la bicicleta. El que sí que és veritat és que encara tenim marge de millores a carretera. Jo recomano utilitzar les rutes verdes per anar en bicicleta per Formentera.
Escolti'm, un oient que ens fa una pregunta al respecte de com va el projecte de transformar el tram de via entre la Mola i el Far en un tram de passeig on sols hi circulin autobús i veïnat els dies de mercat.
Val, això era una proposta recollida en el pla de mobilitat que feia extensibles les regulacions que poden haver ara illetes i escap a la Mola.
Sí.
Això seria per als dies de mercat, els dimecres i els diumenges. Hi ha moments de la temporada alta que s'atura aquest indret. Llavors, la proposta que hi ha de cara en el futur no era una mesura per fer-la ja, sinó de cara en els pròxims anys, que la gent pogués aparcar a l'inici de la població, en els pàrquings divisoris que hi ha, que anés després caminant fins al mercat de la Mola, i després, per fer l'excursió cap a Esfar, hi hagués uns autobusos llançadora per poder fer aquest desplaçament. I d'aquesta forma, deixar els cotxes fora de la població i a partir d'allí gaudir de la suma d'elements visitables que hi ha en aquesta zona. Estan parlant de la fira, però també estan parlant dels comerços d'aquesta població, també estan parlant del Molí i també estan parlant d'Esfar. Llavors, la idea era que una persona dediqués tota la tarda a estar a la Mola i que fins i tot després es pogués quedar a sopar. Allargar l'estada, que ara pot ser de pujar i estar 2 hores, a quedar-se tota la tarda i part de la nit a la Mola, que estic segur que els comerços de la zona ho agrairien. I amb això el que vull també posar damunt de la taula, la idea és, si aquesta persona que arriba a la Mola, que té pensat anar a la fira i no s'espera trobar altres coses, deixa el cotxe a un pàrquing divisori abans d'entrar a la població, va caminant fins a la fira, ja ha caminat per els comerços que hi ha entre el pàrquing i la fira. Si després la parada d'autobús està cap a la casa del poble, un poc més endavant, cap al restaurant La Figuera, ja ha caminat l'altra part del poble, amb la qual cosa ha pogut visitar tots els locals comercials
d'aquesta població.
I l'església. I d'aquesta forma no és una cosa tan directa de voler aparcar a la porta, i recordem que no fa molts anys aparcaven les motos damunt de les voreres,
sí, tant.
I fins que van posar part dels controladors a fer funcions d'aquest control d'aparcament. I, clar, hem d'intentar aconseguir aquestes coses, que la gent no vagi només a un punt, sinó que gaudeixi de tot l'entorn. I aquest era l'objectiu, gaudir des del pàrquing fins a la fira i de tots els comerços que hi ha al voltant, de la fira fins a la parada de bus i la resta de comerços de l'altre costat del poble, poder-se desplaçar al Far i després tornar i possiblement quedar-se a sopar abans de tornar cap a baix.
Conseller de Mobilitat i Territori, Rafa González, moltíssimes gràcies per aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Illa. Que tingui bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.